11 i 23 del matí, seguim amb el Sant Cugat a fons, matins en xarxa, en aquesta ocasió amb informació en clau esportiva. Sentirem el Sant Cugatenc i metge de la selecció espanyola d'hoquei patins, Bernat de Pablo, assegura en una entrevista a aquesta casa, cugat.cat, que de la mateixa manera que l'esport es professionalitza també, ho fa el dopatge. De Pablo oferirà una xerrada sobre el dopatge i nutrició al Museu de Sant Cugat davant d'un gran nombre de membres del vòlei Sant Cugat, el Patí Hoquei Club Sant Cugat i el Club Rugby Sant Cugat. Dani Aguilar ha pogut parlar amb ell.
Doncs estem amb Bernat de Pablo, Sant Cugatenc, que ell és metge de la selecció espanyola d'hoquei patins, que avui ofereix aquí al Museu del Monestir de Sant Cugat una xerrada sobre nutrició i dopatge en l'esport. En primer lloc, Bernat, gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Encantat, cap problema.
A Sant Cugat hi ha un model esportiu que està bastant allunyat del que seria la professionalització. És un model en què hi ha molts equips, de molts esports, de molt nivell, però la majoria dels equips que estan a més nivell són de perfil amateur. En aquestes capes, que potser són menys mediàtiques, l'esportista quin tipus de contacte pot tenir amb el dopatge?
Bueno, el problema és que els jugadors estan igual de subjectes al dopatge que Messi. Poden tenir els mateixos controls, poden tenir els mateixos problemes si els dona positiu, i un dels motius d'aquesta xerrada és que els jugadors agafin una miqueta de consciència de que ells són iguals d'importants a nivell de dopatge, a nivell d'esport d'elit que un jugador de futbol, per exemple.
En qualsevol cas, per això, pot ser que el contacte sigui menor pel fet de que potser hi hagi menys exigència o menys interessos en el resultat esportiu, o això no té gaire a veure?
Bàsicament hi ha menys diners. Hi ha menys diners que fa que hi hagin menys controls de dopatge, però el control et pot tocar igual, encara que sigui per mala sort, el dia concret que potser has fet una tonteria al cap de setmana o el que sigui, i si tens això, aquesta mala sort, doncs pots quedar-te sense poder jugar durant molts anys.
Parles de dopatge, també parles de nutrició. En esports en què l'esportista no està tan subjecte a un contracte molt lligat o de fet no s'hi dedica, aquesta exigència en quant a la nutrició, com ho ha de gestionar? Em refereixo que hi ha esportistes que són la seva feina i que sí o sí han de seguir un règim estricte, esportistes que es dediquen a altres qüestions. Potser és més complicat, no, això de motivar-ho?
No, evidentment les motivacions són totalment diferents. El que sí que almenys en la xerrada d'avui tampoc pretenem adoctrinar sobre una nutrició totalment estricta, el que sí que donarem alguns punts de pues, quin tipus de dieta seguir el dia de partit, hidratar-se bé, aquest tipus de coses que potser són més generals i que potser no tenen tant en compte els esportistes perquè és un esport pseudoamateur o pseudoprofessional, digue-li com vulguis, però crec que els hi pot ajudar a guanyar una miqueta.
Ens podries fer 5 cèntims? És a dir, si hi ha ara mateix un esportista de Sant Cugat que diu, jo el dia en què m'aixeco i tinc partit, més o menys quina rutina de seguir?
Sobretot depèn de quina hora té el partit.
Però posem que el té a les 4 de la tarda, per fer-nos una idea.
Doncs l'esmorzar podria ser normal, l'esmorzar que fes en el seu dia a dia, i el que sí que a l'hora de dinar hauria de dinar una miqueta més d'hora, hauria de dinar cap a la una, dintre del que estem acostumats més o menys nosaltres, intentar menjar sobretot hidrats de carboni i aliments, si és carn, que sigui carn fàcil de digerir, per exemple, pollastre a la planxa, i evitar begudes diurètiques, evitar, per exemple, el cafè abans del partit no és gaire bo, evitar Coca-Cola, sucs, aquest tipus de coses que després poden fer baixar el rendiment perquè fan pujar el sucre.
Tornem al camp que et dediques tu a dia d'avui, que és l'hoquei patins, i tornem també al tema del dopatge. Existeixen casos de dopatge clars a l'hoquei patins?
Sí, n'hi ha hagut, hi ha hagut suspensions per dopatge, com més o menys a tots els esports. A nivell d'elit hi ha hagut, perquè els controls són molt més freqüents. Si fessin els mateixos controls que fan a l'elit en aquest nivell d'aquí, els positius, no per substàncies dopants voluntàries, perquè molt possiblement els esportistes d'aquí no es dopen voluntàriament, però sí que, pues això, un cap de setmana surt i es fuma un porro, o que surt i pren cocaïna, o coses d'aquest tipus, més d'aspecte lúdic que et despistes i que et pot fer caure.
Parlant d'aquest dopatge involuntari, per dir-ho d'alguna forma, m'agradaria que ens fessis una petita reflexió sobre on està el límit del dopatge. És a dir, una beguda energètica es podria considerar dopatge? Jo no sé quina opinió en tens. És a dir, on marquem la frontera entre aquella substància que realment ajuda i molt al rendiment de l'esportista i aquella que només hi col·labora?
aquesta pregunta pot donar per tres xerrades com aquesta. Aviam, hi han, sí que evidentment hi han coses que el dopatge, per exemple, això, el cannabis o la cocaïna o aquest tipus de coses, és més una cosa de conscienciació i de l'àmbit de salut de l'esportista que no en el rendiment que hi pugui treure. Després, per exemple, les begudes energètiques no marquen tant el rendiment d'un esportista com per considerar-ho dopatge. I de fet, cada cop es busca més. Per exemple, la cafeïna durant molt temps va estar a nivells ja inclosa dintre el doping i ara no hi és. Que són estimulants però que no t'arriben a afectar com per poder guanyar una carrera. Però sí que cada cop es busquen més i coses més concretes, perquè a nivell molt professional, igual que es professionalitza l'esport, es professionalitza el doping, i cada cop el dopatge és més i més que intenta escapar dels controls.
I acabem amb una peculiaritat, amb una particularitat més enllà, potser no està tan relacionada amb el dopatge o amb la nutrició, però en aquests tipus de competicions, en aquests tipus d'esports, el que és evident és que els desplaçaments no són iguals que en els esports, grans esports mediàtics. Llavors, ens hem preguntat, una jugadora del Patuque Club Sant Cugat femení que s'ha d'anar fins a Vigo a jugar i que es tira moltíssims, que està moltíssims quilòmetres asseguda en un autocar, en un autobús, això evidentment després ha d'afectar el rendiment. Com poden millorar aquestes prestacions?
Evidentment afecta moltíssim el fet d'estar-te 10 hores en un autocar, però per exemple una cosa que és molt important és precisament el tema de nutrició, que a vegades en el viatge doncs, t'emportes les xutxes, t'emportes begudes, t'emportes coca-coles, aquest tipus de coses que ja, si és important si vas amb avió, si vas amb autocar és molt més important anar parant, sortir, estirar les cames, aquest tipus de coses per evitar contracturar musculatura i aquest tipus de problemes que poden tenir.
Per tant, Pablo, moltes gràcies per haver-nos atès.
De res, gràcies.